Israel no aturarà la guerra al Líban i amb això compromet la treva a l'Orient Mitjà. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'Iran adverteix que si Israel manté la guerra al Líban, donarà per trencat l'alto el foc a l'Orient Mitjà. Joan Bota.
L'atac d'ahir al vespre amb més de 250 morts al Líban i la promesa d'Israel de continuar atacant Hezbollah tant com considera oportú fan trontollar aquesta treva pactada pels Estats Units i l'Iran abans i tot que tots dos països comencin a negociar demà passat al Pakistan.
Enviat especial a Teheran, a l'Iran. Sergi Roca.
El règim iranià amenaça amb reprendre els atacs a Israel si no s'aturen els bombardejos al Líban i fins i tot que farà el mateix amb qualsevol vaixell que no respecti les seves ordres a l'estret d'Hormuz. Amenaces que arriben augmentades per la pressió de l'ala més dura perquè aquest alto el foc s'acabi més aviat que tard.
De seguida ampliarem l'última hora sobre aquest conflicte. Mentrestant, aquí a Catalunya, Gabriel Rufián demana a Esquerra Republicana, el seu partit, que lideri el front ampli de les esquerres que ell defensa de cara a les pròximes eleccions generals espanyoles.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, hores abans d'exposar el seu projecte en un acte a Barcelona amb l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, Rufián argumenta.
Jo estimo tant el meu partit i el meu país i la meva gent i no és incompatible amb estimar altra gent de que davant d'això, hòstia, no podem fer-ho de sempre. De fet, li demano a Esquerra Republicana que lideri aquestes confluències.
Això el dia en què aquest matí hi ha hagut reunió del president Salvador Illa i el ministre de Transports, Òscar Puente, per abordar la situació a Rodalies.
Han parlat de les obres que es fan a la xarxa, de l'impacte del canvi climàtic a l'actual infraestructura i del traspàs de l'R1 a la Generalitat. Després, Puente ha visitat, entre altres, les obres de la futura estació de la Sagrera que ha volgut posar en valor.
Por un lado, un desahogo completo de la estación de Sants, que en este momento sirve a una ciudad tan grande y que es muy pequeña y está muy constreñida. Y va a integrar todos los modos de transporte, de manera que este será un punto neural.
I el principal sindicat de mestres i professors, la USTEC, avisa que convocarà noves vagues al mes de maig si no aconsegueix reobrir les negociacions amb el Departament d'Educació. Barcelona, Sara Canyete.
Sí, i així li han traslladat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que aquesta setmana s'ha reincorporat després de 2 mesos de baixa i que aquests dies es reuneix amb sindicats, direccions i famílies. Diuen que és imprescindible reobrir aquest acord i situen com a punts prioritaris la millora dels sous i més mans per atendre els alumnes.
Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Uns esports l'endemà de la derrota dolorosa del Barça contra l'Atlètic de Madrid a la Champions.
Barça 0, Atlètic de Madrid 2. Dimarts que ve toca remuntar del Metropolitano si el Barça vol ser a les semifinals de la Champions. El partit va estar marcat per la polèmica arbitral, també per l'expulsió a Pau Cubarsí abans del descans. Avui De Jong ha començat a fer part de l'entrenament amb el grup. Veurem si arriba a poder jugar el partit de dissabte al derbi amb l'Espanyol. A l'altre partit de Champions, el PSG va guanyar 2-0 al Liverpool. Aitana Bonmatí ja té dia de retorn després de la lesió. El Fem Futbol expliquen que serà el dia del derbi i el govern ha firmat un conveni amb la Lliga de Futbol per acabar amb els discursos d'odi als estadis.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs comencem destacant que la C32 està tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Pere de Ribes per un camió que ha volcat en sentit sud cap a Vilanova i la Geltrú, però un altre camió hauria volcat també en sentit contrari, en sentit nord. Hi ha 1 quilòmetre de cua de moment a banda i banda i també tenim problemes ara per un vehicle variat a l'A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí amb retenció des de Cornellà, direcció Igualada i Lleida.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Has complert amb la teva promesa i cada dia fas una volteta més a la rodeta del termòstat i allò va pujant la temperatura, cada dia una mica més, eh?
Doncs sí, i demà toquen sostre. Per tant, doncs, temperatures ben elevades que amb contrastos, perquè arran de mar ara mateix 15-16 graus només i a prop dels 27-28 en alguns termòmetres de l'interior. Tot i això, valors elevats en general, hi ha alguna boira costanera precisament al Garraf o també a l'àrea del Tarragonès, estones, i té data, ara ho he dit bé, de caducitat, perquè diumenge esperem una abrupta baixada de temperatures.
Ai, els constipats.
Sí, seran entre 10 i 15 graus de baixada.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
les 2:05. L'Iran amenaça de tornar a la guerra si Israel no atura els atacs al Líban. La massacre d'ahir al vespre al Líban ha intensificat la pressió internacional sobre Israel i ha endurit el to del règim dels ayatolàs. Més de 250 persones van morir i 1.000 van resultar ferides en el pitjor bombardeig d'Israel contra el Líban des que va començar aquesta guerra. L'Iran alerta que prendrà mesures contundents i, segons mitjans oficials, això pot incloure el bombardeig de vaixells a l'estret d'Hormuz, un pas marítim vital, ja ho sabeu, que continua tancat. D'aquesta manera, la treva trontolla quan tot just compleix 2 dies. Amb aquest panorama es prepara una nova etapa de negociacions entre l'Iran i els Estats Units a partir de dissabte al Pakistan, que actua com a mediador. La delegació iraniana havia d'arribar avui a Islamabad, però finalment s'ha retardat, segons el govern pakistanès. Enviats especials a Teheran, José Antonio Rodríguez i Sergi Roca, bon dia.
Bon dia. La fragilitat de la treva és tan òbvia i les ganes de les faccions més dures del règim d'atacar de nou Israel són tan grans i difícils de frenar que aquí són cada vegada més els que donen per fet que els bombardejos tornaran en qüestió de dies. Entre altres coses perquè, tot i que ells ho neguen, els líders de la República Islàmica es basen en la idea de la mitja lluna xiïta, un territori que va més enllà de les fronteres de l'Iran i que arriba fins al Líban, i a la vegada necessiten Hezbollah per desgastar Israel. Una d'aquestes veus que pensen així és l'excomandant de la Marina de la Guàrdia Revolucionària, l'ara analista militar Hossein Kanoni, que ens atén a casa seva. Sota els retrats dels Khamenei, pare i fill, i de Khomeini, és contundent a l'hora de menys tenir l'alto al foc.
Ara mateix estem en un bon moment de la guerra. No necessitem cap alto al foc. Israel i els Estats Units sí que el necessiten, però nosaltres no necessitem un alto al foc ara mateix.
Afegeix que l'Iran podria allargar la guerra 5 anys i que els Estats Units no aguantarien l'enorme despesa militar. A més, subratlla el poder estratègic que s'ha demostrat amb el control d'Hormuz.
L'estret d'Hormuz és més potent que 10 bombes atòmiques perquè ataca l'economia del món, no només un o dos llocs.
Té un relat oficialista descarat, però manté contactes dins del règim i l'entrevista l'acaba dient-nos no només que l'Iran hauria d'atacar ja Israel i els interessos americans a la regió, sinó que diu que ho farà i en qüestió d'hores o dies. Un altre cop, li preguntem, i diu que sí, provocant l'exclamació del nostre productor local.
Però tot i la pressió internacional i les amenaces de l'Iran, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu no pensa canviar d'estratègia. Netanyahu ha deixat clar avui a través de la xarxa X que continuarà bombardejant posicions de Hezbollah mentre sigui necessari, diu, per protegir la població civil israeliana. També ha justificat la massacre d'ahir assegurant que els objectius eren passos fronterers destinats al transport d'armes, quarters de la milícia i magatzems de municions, entre d'altres. Israel també ha anunciat que ha mort un alt càrrec de Hezbollah, el secretari del cap de les milícies. I és que, com dèiem, aquesta massacre ahir d'Israel al Líban ha intensificat les veus internacionals perquè la treva als Estats Units i l'Iran inclogui aquest front de guerra, el del Líban. Ho reclamen la Unió Europea, el Regne Unit, França o Espanya, que hi veuen el risc que l'ofensiva israeliana faci descarrilar l'alto al foc. Teheran assegura que el Líban estava inclòs a l'acord des del principi, però Washington i Tel Aviv ho neguen. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
Hola, bon dia. La Unió Europea condemna de forma explícita els atacs d'Israel contra el Líban. L'executiu comunitari parla d'una situació de violència severa. El portaveu de la comissió, Anouar El-Hanouni, ha reclamat que es compleixi el dret internacional.
Com a Unió Europea condemnem de forma enèrgica els últims atacs llançats per Israel contra el Líban. Aquestes accions representen una escalada molt perillosa i una amenaça inacceptable per la vida dels civils i l'estabilitat regional.
A les xarxes socials, la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha assegurat que el dret d'Israel a defensar-se davant la milícia de Hezbollah no justifica la destrucció massiva del Líban. La Unió Europea avisa que l'ofensiva d'Israel posa en risc l'alto al foc pactat entre l'Iran i els Estats Units i demana que aquesta treva s'apliqui també al front del Líban. El Regne Unit reclama el mateix, ho ha dit la ministra britànica d'Afers Estrangers, Yvette Cooper, en declaracions a Times Radio.
We want to see Lebanon included in
the ceasefire. Volem que l'Iban estigui inclòs a la treva, que la treva es faci extensiva a l'Iban, perquè si no es desestabilitzarà tota la regió. L'escalada d'ahir d'Israel al Líban ha estat molt perjudicial, així que volem que s'acabin les hostilitats al Líban.
En les últimes hores, els líders de França i Itàlia també s'han pronunciat en aquest sentit.
Ja es veu, doncs, que la treva és molt fràgil, però, tot i això, aquesta treva comença a donar fruits diplomàtics, Celia Cernadas.
Doncs sí, els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i de l'Aràbia Saudita s'han trucat avui per primer cop des que va començar aquesta guerra fa més d'un mes. I Espanya, per la seva banda, reobrirà la seva ambaixada al Teheran, segons ha anunciat el ministre José Manuel Álvarez al Congrés dels Diputats.
He dado instrucciones a nuestro embajador en Teherán para que se vuelva a poner al frente y reabra la embajada de España en Teherán y que nos sumemos desde todos los vectores que podemos, incluido desde la propia capital de Irán, a ese esfuerzo por la paz.
El ministre d'Afers Estrangers d'Israel, Gideon Saar, ha carregat contra aquesta mesura, ha acusat l'Iran d'executar els seus ciutadans i Espanya d'anar-hi del bracet sense vergonya.
A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest conflicte a l'Orient Mitjà. Ara, però, tenim més coses, passant 11 minuts de les dues. Gabriel Rufián demana a Esquerra Republicana que lideri el front ampli de les esquerres que ell defensa per plantar cara a l'extrema dreta de cara a les pròximes eleccions generals espanyoles. El cap de files dels republicans al Congrés dels Diputats ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio, hores abans d'exposar aquesta tarda el seu projecte en un acte a Barcelona amb la líder de Podem, Irene Montero. Una estratègia, però, que no comparteix la direcció del seu partit, ni tampoc la majoria de les formacions polítiques interpel·lades per Gabriel Rufián. Marta Corbalán.
Tot i que la seva proposta no acaba de quallar, Rufián no es dona per vençut i avui tornarà a defensar que cal fer un front unitari de tots els partits a l'esquerra del PSOE. Rufián creu que el seu partit, Esquerra Republicana, s'ha de posar al capdavant d'aquesta confluència per barrar el pas a l'extrema dreta i ho ha de fer, diu, per la responsabilitat històrica que té a l'hora de frenar el feixisme.
Tenim una responsabilitat històrica que sempre l'hem tingut, que és frenar el feixisme. O sigui, qui digui que nosaltres no estem per inspirar a les esquerres espanyoles, doncs jo crec que desconeix la nostra història.
Rufián ha volgut deixar clar que ell vol seguir Esquerra Republicana i que no vol marxar a cap altre partit.
Jo seria un desgraciat si jo malparlés d'Esquerra Republicana o renunciés a Esquerra Republicana. Jo estaré en Esquerra Republicana fins que em fotin fora.
Tot i la gran expectació que ha aixecat l'acte d'aquesta tarda, no hi aniran ni el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ni la seva número 2, Elisenda Alemany. Dues absències rellevants per evidenciar que la direcció del partit no comparteix l'estratègia del seu cap de files a Madrid. El màxim representant que hi enviarà Esquerra és el secretari general adjunt, Oriol López. Entre els partits interpel·lats per Rufián, avui també aniran a escoltar-lo una representació dels Comuns, amb Gerardo Pisarello al capdavant, i també una representació de Podem.
Des de Junts per Catalunya, el seu secretari general, Jordi Turull, creu que Gabriel Rufián s'oblida de l'objectiu nacional i que erra en l'aliat.
Avui es farà un acte conjunt amb gent que han dit que, per exemple, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional de Catalunya, no poden portar temes d'immigració. Estem parlant d'aquest tipus d'unitat amb aquest tipus d'aquesta gent, que Catalunya és una colla de racistes, etc. Estàs fent la unitat amb aquesta gent. Nosaltres, la unitat de l'independentisme, és el que nosaltres volem treballar.
Són declaracions de Jordi Turull en l'acte de record al polític Manuel Carrasco i Formiguera al cementiri de Montjuïc en el 88è aniversari del seu afusellament pel règim franquista. I avui hem tingut la primera visita a Catalunya del ministre de Transports, Òscar Puente, després de 2 mesos i mig de la crisi de Rodalies. Amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, tots dos han repassat l'estat de la xarxa amb les obres que s'hi fan. Després, Òscar Puente ha anat a veure les obres de la Sagrera i el centre de control d'ADIF. Barcelona, Joan Garcia.
Salvador Illa i Òscar Puente han desplegat uns grans mapes de Rodalies a primera hora del matí a la Generalitat per avaluar l'estat de la xarxa i els trams que encara hi ha tallats per obres. També han parlat dels traspàs de la R1, un cop la Generalitat ja ha entregat al Ministeri la valoració d'actius, és a dir, els recursos necessaris per assumir-la. I encara un tercer tema sobre el qual ja s'hi ha començat a treballar, l'impacte del canvi climàtic a la xarxa ferroviària. Fonts tant de Presidència com del Ministeri han apuntat que la trobada s'ha fet amb un alt nivell de cooperació institucional. Després el ministre s'ha posat l'armilla i el cas d'obres i ha anat a visitar la Sagrera, on ja s'ha executat el 85% de la inversió contractada. Falta licitar el projecte arquitectònic de l'estació i l'urbanització de la superfície. Puente ha qualificat la Sagrera de l'obra més important que es fa a l'Estat i ha explicat què aportarà.
aportará a la movilidad de Barcelona elementos clave. Por un lado, un desahogo completo de la estación de Sants, que es muy pequeña y está muy constreñida, pero también va a proporcionar mucha maniobrabilidad a los trenes, puesto que aquí también se van a ubicar zonas de talleres, de mantenimiento, logísticas, etc. Y va a integrar todos los modos de transporte.
Finalment, Òscar Puente ha visitat el centre de control de circulació d'Adif a l'estació de França, des d'on gestiona tots els trajectes de rodalies regionals i mitjana distància. Una mena de torre de control d'un aeroport que al gener, en plena crisi de rodalies, va caure dues vegades en un matí, el matí que s'havia de reprendre el servei després d'haver estat dos dies aturat.
És un quart de tres de la tarda, fem una pausa per la publicitat i en tornar, compte que també tornen les amenaces de vagues a les escoles de Catalunya.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periódico i Fundesplai. 8 dies, 7 nits per només 380 euros. Places limitades. Informa-te'n a estiudecolònies.elperiódico.cat.
El catàleg d'Obramat té més de 20.000 productes, però per nosaltres són més de 20.000 històries. I per continuar construint històries junts, hi ha disponible el catàleg 2026 amb estoc sempre disponible i els millors preus del mercat amb marques líders del sector. Troba'l ja al teu magatzem. 20 anys construint junts. Obramat.
Catalunya migdia.
Passa un minut i mig d'un quart de tres. El sindicat majoritari a l'ensenyament, la USTEC, avisa d'una nova tongada més intensa de vagues el mes que ve si no s'activen les negociacions amb el Departament d'Educació per millorar les condicions laborals dels mestres i professors a Catalunya. És l'advertència del sindicat després de reunir-se amb la consellera dins d'una nova roda de contactes amb tots els sindicats, les direccions dels centres i les famílies d'alumnes. Departament d'Educació, Sara Canyete.
La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que l'acord signat és el millor possible i demana focalitzar-se en el desplegament de les mesures pactades. Obre la porta a estudiar alguna millora en el marc d'aquest desplegament, però pels sindicats contraris a l'acord, aquesta proposta és insuficient. Per ells, la solució passa necessàriament per la reobertura de la negociació amb tots els sindicats i situen com a punts prioritaris la millora de sous i de recursos per l'atenció a l'alumnat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Ho diem molt clarament, si no s'obre aquest espai de negociació per nosaltres, doncs això és un tancament d'aquesta possibilitat de, no, de resoldre aquest conflicte i, per tant, nosaltres continuem amb el nostre calendari de mobilitzacions i vagues que doncs, situarem a aquest tercer trimestre.
Els sindicats contraris a l'acord tenen previst reunir-se demà per concretar les mobilitzacions i protestes de cara a aquest tercer trimestre, però ja avancen que seran accions més nombroses i contundents que les que han fet fins ara. També estudien fer una nova consulta entre el personal dels centres educatius per veure amb quins suports compten.
I ja que parlem d'ensenyament, el president Salvador Illa vol doblar el número de graduats en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques a Catalunya. Són els que es coneixen com a graduats STEM i són professionals altament demandats que estan especialitzats en àrees com ara la informàtica, la biotecnologia, l'enginyeria o l'anàlisi de dades. El president de la Generalitat ho ha dit en una visita d'obres al futur Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona Ciutadella. Barcelona, Anna Escura.
Doblar les places de graduats STEM és una fita de mandat. Ara per ara no és un pla desenvolupat i no té una data expressa. Fons del Departament d'Universitats i Recerca han apuntat que no és l'única fita que s'ha marcat el govern Illa en aquest sentit. Durant la visita d'obres, el president ha assegurat que la ciència és una aposta claríssima del seu govern i ha apel·lat a les universitats, tant públiques com privades, per poder-ho tirar endavant.
Tenim reptes importants. El primer, doblar, no augmentar un 10%, doblar, tant aviat com puguem, el nombre de graduats STEM, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Hem de doblar-ho, volem un país d'enginyers, de matemàtics, de científics.
El nou parc de recerca biomèdica estarà acabat d'aquí a dos anys i s'espera que a finals del 2028 estigui en ple funcionament.
Passen 20 minuts de les dues, anem a Madrid, perquè l'empresària Carmen Pano ha ratificat davant del Tribunal Suprem que va lliurar bosses amb bitllets a la seu del PSOE per ordre de Víctor de Aldama, però assegura que no sap per qui eren aquells diners. Els últims testimonis del judici pel cas de mascaretes han assenyalat l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García pel cobrament de suborns a canvi d'afavorir un soci de Víctor de Aldama. Madrid, Dani Saideaja.
Bon dia. Segons el relat de Pan, els diners eren del soci de Víctor de Aldama, Claudio Rivas, però va ser el comissionista qui li va ordenar dur-los a la seu de Ferraz. Hi va anar dues vegades, amb bosses amb 45.000 euros cadascuna, com ha detallat, amb pèls i senyals, malgrat que no concreta el destinatari.
Yo llego a la sede del Partido Socialista, digo quién soy, voy con mi DNI y me dicen que suba a la segunda planta que me están esperando.
¿Qué tipo de billetes lleva usted ese día?
En billetes de 50. ¿Billetes y alguno de 100? 50. El dinero se metía en una bolsa de plástico, se doblaba la bolsa y se metía en una bolsa de papel, de las de tipo Zara.
L'empresari i la seva filla, que era parella d'Aldama, han ratificat que Claudio Rivas va pagar al comissionista pels seus bons contactes amb Ábalos. Volia que l'ajudés a aconseguir una llicència per a una empresa de la trama dels hidrocarburs i, com a favor a l'exministre, van comprar un xalet a Cádiz perquè anés de vacances, almenys fins que el van voler fer fora un cop cessat del càrrec.
En teoria, perquè no pagava. Pero a eso se añadió que, según Claudio Rivas, no se estaba consiguiendo el tema de la operadora.
I han assegurat també que el president d'Aire Europa va pagar 500.000 d'euros al Aldama i a Koldo la nit abans del rescat de la companyia.
I ja que estem en temes judicials, si el Ministeri de Justícia ho firma, Catalunya tindrà com a mínim 35 fiscals extres per afrontar l'augment de la càrrega de feina. La Generalitat i la Fiscalia de l'Estat han acordat aquesta injecció de professionals que no té data definida, però que no serà immediata. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujats. Bon dia.
Sí, bon dia. No hi ha data i el procés serà llarg, però el Ministeri crearà 200 noves places de fiscals i 35 haurien d'anar a parar a Catalunya. És el que batallaran el govern i la Fiscalia de l'Estat. 35 fiscals més és una mica per sobre del que tocaria a Catalunya per volum de població, però les places mínimes necessàries, diu el conseller Ramon Espadaler, per escurçar terminis a la justícia i resoldre la sobrecàrrega de feina.
Per què vostès han de tenir més fiscals que la mitjana que els tocaria per població? Perquè tenim més càrregues de treball, i això és objectivable. I no són dades de la Generalitat, són dades del Consell General del Poder Judicial.
Espadaler s'ha vist a Madrid amb la fiscal general i després s'ha reunit amb la presidenta del Poder Judicial. Sobre la taula, el baixíssim ús del català a la justícia. Per això, Poder Judicial i Govern posaran en marxa cursos de català online per als jutges de tot l'Estat.
Estem amb xifres preocupants. Estem a l'entorn del 7% de sentències en català. Però compte, Això no és només que els jutges sentencin en castellà, és que també l'advocacia inicien processos judicials que tampoc ho fan en català.
Catalunya tindrà 180 places més de jutges entre aquest any i el que ve, però avui Espadaler se'n va de Madrid sense tenir data concreta sobre quan es convocaran les oposicions per cobrir-les.
D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Tornem a la crònica internacional, perquè mentre els Estats Units han llançat amb èxit l'Artemis 2, la primera missió tripulada a la Lluna en més de 50 anys, Rússia s'ha despenjat de la cursa espacial. El Kremlin ha destinat tots els recursos a la guerra d'Ucraïna i els experts creuen que només podrà tornar a competir sota el paraigua de la Xina. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. 65 anys després que el soviètic Yuri Gagarin es convertís en el primer humà a viatjar al cosmos, Rússia ha deixat de disputar als Estats Units el lideratge en l'exploració de l'espai. Fins i tot la Xina li ha passat per davant. El motiu, segons explica Catalunya Ràdio, el divulgador Vitaly Yegorov, és que Putin ha canviat la Lluna per la guerra.
A causa de la guerra i les noves sancions, Roscosmos ja no pot desplegar nous projectes lunars. A la Lluna hi ha competència en els vols espacials tripulats entre els Estats Units i la Xina. Rússia ni tan sols hi participa.
Malgrat això, Dmitry Bakanov, el director general de Roscosmos, que és la NASA russa, manté que encara poden continuar competint de tu a tu a l'espai amb els Estats Units.
No tenim cap altra opció, perquè durant diverses generacions ha estat arrelat al nostre codi cultural i a la nostra ànima que hem de ser líders.
Però Yegorov n'opina el contrari.
Un programa tripulat a la Lluna no és realista. Simplement no hi ha prou diners. Només a través de l'amistat amb la Xina en coets xinesos i naus xineses.
La paradoxa és que Roscosmos rep més finançament que mai del Kremlin, però en lloc de fabricar coets per anar a l'espai, ara fabrica míssils per llançar-los contra Ucraïna.
I a l'Argentina, el govern de l'ultraliberal Javier Milei ha aconseguit aquesta matinada un canvi legislatiu per facilitar l'ús de les glaceres i les seves zones properes per la mineria. El Senat primer i ara el Congrés de l'Argentina han modificat una llei mediambiental que fins ara estava vigent amb l'objectiu d'atreure inversions milionàries. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia. El president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, vol que es tregui el màxim profit, diu, del que la natura ofereix als argentins i, per tant, obrir les conegudes com a zones periglacials a les empreses mineres. Xifra Milei, i ara el sentirem, en 40.000 milions de dòlars les inversions que poden arribar ara al país sud-americà d'empreses privades del liti, els minerals o bé les terres rares a la zona dels Andes, sectors que fins ara estaven més regulats i limitats.
Todos los proyectos mineros, ya sea en lo que tiene que ver con el cobre, el oro, el litio, las tierras raras, tenemos el potencial de crear de manera directa 1 millón de puestos de trabajo.
Per a l'oposició argentina i els ambientalistes és l'inici d'una catàstrofe natural. Sentim Laura Bastia de la xarxa d'universitats per a la crisi climàtica.
La ley de glaciares es una ley histórica troncal para el ambientalismo y que además representa los cuidados mínimos para proteger los glaciares y la zona periglaciar, que hoy en día no se opone a ninguna actividad económica o al desarrollo del país en sí mismo, pero sí preserva, genera los pisos mínimos de protección de este bien común natural que es tan valioso y estratégico para todas las personas.
Aquesta és també una gran victòria política per a Milei, que ha rebut el suport de la dreta tradicional.
4 minuts i seran 2 quarts. Tornem a Catalunya perquè Seat llença el primer cotxe elèctric fabricat a Martorell i que ha de ser un dels puntals de la companyia. És un model de la marca Cupra i que té nom de barri de Barcelona, el Cupra Raval, que s'ha presentat aquest matí i que es tracta d'una de les apostes perquè l'empresa torni a la rendibilitat i per garantir el futur de la factoria de Martorell. Darrere hi ha un gran projecte industrial i la transformació de la planta, on s'han invertit més de 3.000 milions d'euros, Jordi Canal.
Les previsions són de vendre 40.000 cotxes del model aquest any i que es converteixi en un dels vehicles amb més volum de vendes de la companyia. És un cotxe petit, urbà i assequible, segons el defineix la marca Marcus Haupt, CEO de Seat Cupra.
És parte, diria que és la espina dorsal de nuestra estrategia de crecimiento con Cupra, ¿no? Decimos que con el Cupra Raval vamos a democratizar la electromovilidad y además representa el final de esa transformación que llevamos años haciendo y es para nosotros un momento clave.
El president Illa, l'alcalde Collboni i el ministre Areu han destacat la vinculació de la companyia amb Catalunya i Barcelona i la necessitat d'avançar en la mobilitat elèctrica. Sentim Salvador Illa.
Va cap aquí, això. I el que estem veient i no haguéssim volgut veure aquestes darreres setmanes ens ho indica encara més. Si hem de comprar un cotxe, cotxe elèctric. I si pot ser fet a casa, és a dir, Cupra Raval.
Avui el Cupra Raval ja es pot encarregar, s'entregarà a l'estiu, té un preu base d'uns 26.000 euros i es podrà beneficiar de totes les ajudes del govern espanyol per la compra d'elèctrics.
Ha quedat vist per sentència el judici contra l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, de Junts, a qui acusen d'afavorir l'ascens de 2 agents de la policia local saltant-se les tramitacions legals. Demanen per ell 14 anys d'inhabilitació. Girona, Clara Jordan.
El banc dels acusats, a banda de l'alcalde, s'hi asseuen el que era l'inspector de la policia en aquell moment i els 2 agents que va ascendir, un dels quals és l'actual cap de la policia local. Segons la denúncia que va presentar un altre agent del cos, tots 4 es van posar d'acord per esquivar la llei i nomenar-los, malgrat que no complien els requisits. A la vista oral, Camps ha assegurat que tots els candidats van tenir les mateixes oportunitats i ha negat cap vincle amb els policies.
Ni som del mateix grup d'amics, ni he anat al seu casament, ni he anat a batejo si n'ha fet, ni hem coincidit en temes d'entitats esportives. Jo no he fet res. Cenyir-me a el que recomanaven des dels serveis tècnics municipals i les persones enteses.
Les acusacions han mantingut la petició d'inhabilitació per l'alcalde i pels altres 3 policies acusats.
Més coses. A partir d'aquesta tardor, el calendari vacunal tindrà una nova vacuna contra el pneumococ ampliada, és a dir, contra més tipus d'aquests bacteris que causen, per exemple, meningitis o pneumònies. El nou vaccí ampliarà prop d'un 20% la cobertura respecte al que es posava fins ara, Mònica Mas.
Sí, és una de les novetats que es presenten al curs d'actualització d'immunitzacions que es fa a l'Hospital Vall d'Hebron i que és referència en aquest àmbit. Catalunya serà la primera comunitat autònoma que inclogui aquesta vacuna ampliada del pneumococ pneumococ per persones de més de 65 anys. El doctor Xavier Martínez és cap d'epidemiologia de Vall d'Hebron.
Perquè fins ara la vacuna que estàvem utilitzant per la prevenció de la malaltia a l'adult tenia els mateixos tipus de pneumococ en els darrers 25-30 anys, quan en el nostre entorn aquests tipus han canviat. Llavors ara es disposa una vacuna que està més ajustada als tipus de pneumococ que estan circulant en la població adulta. Llavors passaríem d'una cobertura teòrica del 60% dels pneumococs que produirien malaltia en l'adult a un 76%.
En aquest curs també s'ha debatut sobre futures pandèmies. Quina és l'amenaça ara mateix?
Doncs la grip aviària és ara mateix el que més preocupa. De moment no hi ha casos de contagi entre persones, però si passés, el doctor Martínez assegura que ja hi ha vacunes molt avançades.
Haguéssim, en general, d'apostar per una propera pandèmia, probablement estaríem parlant cap a una pandèmia de grip. I grip aviària és una d'elles. Aquesta és la mala notícia. La bona notícia és que disposem de diferents vacunes que ja estan en fases d'experimentació molt avançades. En el cas hipotètic de que això es produís, tindríem ja directament una solució immediata.
De moment s'han registrat pocs casos de contagis d'au de persona a tot el món, de persona a persona a tot el món.
I tenim rècord de canvis de residència entre municipis catalans des del 2006. L'any 2024, la mobilitat interna va superar els 282.000 casos i va créixer un 3% segons dades de l'IDESCAT. Barcelona és la ciutat que desplaça més població a altres municipis del país, Marriera.
La capital catalana va perdre població interna el 2024, més de 15.000 persones, però va créixer en xifres absolutes gràcies a l'arribada de 47.000 persones de fora. També van perdre residents interns. L'Hospitalet de Llobregat i Sant Cugat del Vallès, mentre que Terrassa, Vilanova i la Geltrú i Badalona són les ciutats que més gent van rebre d'altres poblacions catalanes. Si ens fixem en el perfil de les persones que es canvien de residència, gairebé un terç són persones de nacionalitat estrangera, tot i que representen el 18% de la població. Un moviment que s'explicaria en part perquè molta de la població que arriba de l'estranger s'instal·la en un primer moment a Barcelona i després es trasllada a d'altres ciutats del país.
I atenció també a aquesta notícia. Els consumidors, que de fet som tots nosaltres, haurem de pagar la fruita aquest any com a mínim entre un 10 i un 15% més cara com a conseqüència de la guerra a l'Iran. Així ho preveu Afrucat, la patronal del sector, que alerta que si el conflicte s'allarga i continua l'alça al preu de l'energia, els preus encara podrien ser més alts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Uns preus que venen marcats per l'augment dels costos que el pagès ja té a hores d'ara per produir la fruita, ja sigui en energia, en material per empaquetar-la o en fertilitzants, que s'han disparat fins a un 60%. El director general d'Afrucat, Manel Simón, assegura que si el conflicte amb l'Iran s'allarga, l'augment dels preus podria ser de fins al 20%.
Si això no repercuteix en la cadena de valor, hi ha algú que s'ha de menjar aquests costos. El que no pot assumir aquests costos és el productor, és l'empresa frutícola, d'acord? Per tant, necessàriament hem de traslladar aquests costos. Estem evidenciant un increment de costos mitjans del voltant d'entre un 10 i un 15%. A hores d'ara.
En canvi, pel que fa a la comercialització, el sector no preveu problemes importants perquè Catalunya no ven fruita als països en conflicte. Les repercussions de la guerra a l'Iran seran un dels temes que es debatran el pròxim 21 de maig al Fòrum del Préssec i la Nectarina, que es farà a Lleida. A la trobada es coneixeran també les previsions europees de producció de fruita de pinyol.
Passant gairebé 3 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al corteinglés.es.
Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada. Ai,
no! De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Catalunya migdia.
Tot el que passa, Passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè es perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons, no passa res.
No passa
perquè
res.
Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passen 5 minuts de 2 quarts.
Me quito el albornoz.
Cuando quieras.
Fita històrica del cinema espanyol a Canes, perquè per primera vegada 3 produccions espanyoles optaran a la Palma d'Or. Són les últimes pel·lícules de Pedro Almodóvar i de Rodrigo Sorogoyen i el debut de Los Javis en el llargmetratge. De retruc, una actriu catalano-mallorquina, Victoria Luengo, hi competirà per partida doble, Marc Garriga.
A nivell de tot l'estat, només una actriu, Marisa Paredes, havia aconseguit abans optar premi amb 2 pel·lícules en el festival de cinema més prestigiós del món. Victoria Luengo hi participarà amb Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, que ja es pot veure aquí al cinema, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, al costat de Javier Bardem. El cineasta basc, que ja va estar present a Canes fora de competició amb Asbestas, ha afirmat que això suposarà, sens dubte, una enorme projecció per a ella. Tant ell com Almodóvar han destacat com n'és d'important aquesta fita del cinema espanyol.
Yo creo que es un momento de enhorabuena para el cine español, que demuestra también el buen estado del cine actual, porque, bueno, en un momento en que realmente el cine de autor necesita visibilidad, Cannes es el gran festival que celebra el cine de autor. Son 3 películas, además, muy distintas, de 3 generaciones de directores.
Toda la profesión, cualquier amante del cine y del cine español tiene que estar muy orgulloso de lo que estamos haciendo últimamente. Que ya viene del año pasado, ya viene de, por supuesto, Sirati y Romería. Bueno, pues es un escalón, ¿no? Como que la inercia nos está llevando ahí, es satisfactorio. Creo que hay que estar muy orgullosos.
La tercera producció espanyola a competició serà La bola negra, dirigida pels Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, que han dit que és un somni debutar al més alt nivell. El film està protagonitzat per Glenn Close, Penélope Cruz i Guita Rica de la Fuente i està basat en un text de Federico García Lorca.
I del cinema al teatre. Perquè l'Espai Texas, a Barcelona, estrena aquest vespre Per Magel, l'adaptació teatral de la multipremiada novel·la d'Eva Baltasar. Victoria Spumberg firma el text dramatúrgic i la direcció d'aquest monòleg interpretat per Maria Rodríguez Soto. Marta Vives.
Expectació per aquesta estrena, que es preveu com un dels títols importants de la temporada, i és que hi conflueixen tots els astres: la qualitat literària de la novel·la, la mirada de Victoria Spumberg, i que qui juga el text és una de les actrius amb més solvència, Maria Rodríguez Soto. Soto, que entoma el repte del seu primer monòleg.
M'ha sigut molt fàcil encarlar-lo des d'una veritat, que és la que m'està treballant amb ella, no? I també crec que passa molt que quan hi ha un text molt potent, que és el text i les paraules de l'Eva, i crec que una dramaturgia feta per poder explicar això d'una manera teatral, la partitura és tan senzilla i complicada alhora, però que llisca.
L'obra, que s'endinsa en els pensaments d'una lesbiana suïcida, està plena d'humor negre, intel·ligència, incomoditat i pessimisme lúcid, com el llibre publicat el 2018 per Club Editor. Spumberg ha assegurat que el 90% de l'obra és la paraula de Baltasar, però amb matisos.
Hem escrit alguna cosa nova, però 90% és la paraula de l'Eva, i a més és una paraula molt, amb molta oralitat i que fa molt goig fer a l'escena.
Per Magel és una producció de Dagoll Llegom i Barc i es podrà veure al Teatre Texas fins al 28 de juny.
La ciutat de Reus vol recrear la façana del Santuari de Misericòrdia que va dibuixar Antoni Gaudí, però que mai no es va arribar a fer. És una de les accions de l'any Gaudí que es commemora enguany, coincidint amb els 100 anys de la mort de l'arquitecte, i que avui ha centrat el programa especial que ha fet el Catalunya al dia de 3Cat Info des de Reus. Manel Sastre.
El dibuix original del projecte que Gaudí va fer el 1903 per la façana del Santuari de Misericòrdia es pot veure al Museu de Reus. El document és l'únic testimoni d'un projecte frustrat que mostra la vinculació de l'arquitecte amb la seva ciutat natal i amb la devoció que tenia per la patrona de Reus. L'alcaldessa Sandra Guaita ha reconegut que s'estan fent contactes tècnics per poder materialitzar el projecte.
De moment analitzar-ho, perquè és el que et dic, hem estat parlant amb alguns arquitectes i és un esbós, és com a molt inicial i no està clar que es pogués tirar més enllà això. com a obra de façana. Ara parlarem si podem tirar endavant altres projectes a la ciutat.
Aquest any també es vol fer una recreació virtual en 3D d'aquesta façana. I Maite Gaudí, descendent directe de l'artista, ha recordat la seva figura.
Una persona molt afable, també tenia el seu caràcter, això està clar, que estimava molt els seus amics, que els admirava, els ajudava, feia el que podia per tothom. I bueno, està clar que va direcció a ser més aviat que tard, serà sant, possiblement.
El programa s'ha fet un recorregut per la vida de l'arquitecte Reus i també a Riudoms i la influència que els paisatges de la zona van tenir en els seus projectes. S'ha visitat també el taller de l'artista Joan Serramià, que està acabant l'escultura de Gaudí, que es vol posar a l'entrada de la Prioral de Sant Pere.
I l'entitat de defensa dels consumidors, Facua, estudia portar Netflix als tribunals per les pujades de preus abusives en les subscripcions a la plataforma, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquesta acció la plantegen després que la justícia italiana ha declarat il·legal els increments abusius entre els anys 2017 i 2024 en una sentència que també obliga Netflix a reembolsar els diners als seus clients. Sentim Rubén Sánchez, que és el secretari general de Facua.
Estamos analizando jurídicamente el tema por si hay viabilidad de actuar. En 2021 nosotros presentamos una denuncia ante el Ministerio de Consumo, no en los tribunales. En esa fecha el Ministerio de Consumo todavía no tenía competencia sancionadora, pero podría haberse dirigido a Netflix, podría haberla llevado a los tribunales porque esa competencia siempre la ha tenido. Lo que ocurre es que parece ser que no lo hizo, que no actuó.
Catalunya migdia.
Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Els jugadors del Barça comencen a preparar la remuntada?
Sí, no ho diguis amb la boca petita.
És que ara mateix
sembla difícil,
no ho veig. D'aquí
2 o 3
dies no ho sé, però ara
exacte.
Mateix no ho veig.
Però els jugadors, com a mínim, és el que han escrit en tots els missatges que han publicat a les seves xarxes socials.
Atenció, fa el dibuix del monitor.
Sí, sí, li canviarà.
I li canviarà la targeta. Sí, 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 i expulsarà Pau Cubarsí. Ho confirmem de seguida. Li diu que la groga no, i li diu que la targeta és de color vermell. Expulsió de Pau Cubarsí.
El Barça va perdre 0-2 amb l'Atlètic de Madrid ahir en anada de quarts de final de la Champions, un partit marcat per la polèmica arbitral, per aquesta expulsió que ara sentíem de Pau Cubarsí abans del descans. I Ramon Salmurri, el que dèiem, a l'equip li tocarà remuntar dimarts que ve al Metropolitano per ser a les semifinals de la Champions.
Sí, perquè, com dius, aquesta primera part de l'eliminatòria deixa el Barça molt tocat i al límit de l'eliminació 0-2 al Camp Nou en un partit marcat per aquesta acció, l'expulsió de Pau Cubarsí a la primera meitat. Amb 11 i amb 10, el Barça va estar a un bon nivell, però l'Atlètic de Madrid va ser més contundent i més eficient. Va saber aprofitar les ocasions que va tenir, cosa que no podem dir del Barça en el partit d'ahir. Flick va acabar decebut i enfadat amb l'arbitratge, ara hi entrarem, però va defensar els seus futbolistes, tot i que va reconèixer també que no van defensar bé i van obrir la porta a l'Atlètic de Madrid.
Ha marcat 2 gols i és perquè tenen molta qualitat a l'atac, als golejadors, i ho sabem, i no és de defensar. Crec que el primer gol
We have to defend much better.
I ho hem perdut.
Un 0-2 a casa en l'anada d'uns quarts de final és un resultat molt contundent, i més contra un Atlètic de Madrid del Xolo, que en el 10 contra 11 de la segona meitat ja va demostrar que espera el Barça al Metropolitano. Però, Laia, com dius, al vestidor es neguen a donar per perduda aquesta eliminatòria. Per exemple, Lamine Yamal, en un post a Instagram, ha explicat, diu, això no ha acabat, ho donarem tot a la tornada, tots units fem força, una línia similar a la d'Eric Garcia, que ha dit és el moment de capgirar aquesta eliminatòria. I també Ronald Araujo, ahir, en acabar el partit, ja parlava als micròfons de Movistar de la possibilitat d'intentar la remuntada.
Difícil en su cancha, pero si hay alguien capaz de hacer esto, somos nosotros, este equipo, porque tenemos grandes jugadores, con grande calidad, mucha personalidad, y vamos a ir a buscarlo, aunque sea en su cancha, vamos a ir a buscar la remuntada.
Doncs aquests són els ànims que hi ha avui al vestidor del Barça, que deia el Salmurri, aquests primers missatges amb aquesta idea de remuntar dimarts que ve aquesta eliminatòria tan complicada després de la derrota 0-2 ahir, però també deies que Flick el van veure enfadat amb l'àrbitre, sobretot amb el VAR, per no entrar, per exemple, en una de les jugades polèmiques del partit, com van ser les mans a Marc Pubill.
Sí, a veure, hi ha dues accions que centren la polèmica. La primera, aquesta expulsió de Pau Cubarsí, que és una cursa entre ell i Giuliano Simeone. Cubarsí és conscient que ha d'evitar el contacte, Giuliano deixa la cama enrere, és falta, Kovacs la xiula i ensenya targeta groga. El VAR el corregeix, li assenyala la vermella, ho sentirem com ho explicaran el Bernat i el Ricard. Sembla una ocasió clara, però també és veritat que Giuliano no tenia la pilota controlada. Però l'altra acció que marca aquest partit és fins i tot menys discutible. Són unes mans de Marc Pubill dins l'àrea. Musso serveix de porteria. Passa la pilota a la dreta i Pubill directament l'agafa amb les mans i torna a plantar la pilota. Tot el Camp Nou es va posar a protestar. Els futbolistes del Barça també. La banqueta del Barça encara més. Però ni l'àrbitre ni el VAR hi van entrar. I això va provocar la indignació de Gerard Martín i la resta dels seus companys.
Sí, és acció. Bueno, al final, o sea, el portero planta el balón y empieza y la juega, que ahí ya el balón está en juego y bueno, evidentemente el jugador la para con la mano y bueno, puede ser que el árbitro en directo no la vea porque es un poco tonta la acción, pero bueno, yo creo que desde el VAR esa acción sí que la tienen que ver porque eso es el balón como que ya está en juego y la para con la mano.
Doncs el VAR no va entrar, aquesta jugada no va xiular res l'àrbitre i el Barça, Salmo, que està estudiant fer una queixa formal a la UEFA per aquest arbitratge.
Exactament, sí, el Barça està estudiant. A hores d'ara, sí, presenta o no una queixa formal a la UEFA després d'aquesta, sobretot, i concretant-ho en aquesta acció. És un debat intern del club, però si escoltem el president Rafael Yuste, sembla que s'encamina cap a fer aquest comunicat.
A més, va passar fins fa ben poc amb la competició de la Copa del Rei. Recordeu-vos en el que va passar amb el Camp de l'Atlètic de Madrid. Clar, tot això, la memòria és molt curta, es va deixant passar, però ho tenim que denunciar, perquè si no, no hi haurà pla de millora, tothom es pot equivocar, però jo crec que ja s'equivoca masses vegades.
Doncs el dia d'avui el Barça acabarà de confirmar si presenta aquesta queixa formal a la UEFA o si finalment no ho fa, però vaja, com a mínim hem sentit el president del Barça, com evidentment doncs és la queixa que fan per l'arbitratge d'ahir. Un apunt més d'avui de l'entrenament, Salmo, De Jong ha tornat a entrenar-se amb el grup?
Sí, bones notícies, tot i que, diguem-ne, en minúscules, perquè Frenkie de Jong ha fet part de l'entrenament amb el grup i, per tant, apunta a estar disponible, com eren els terminis, que de Jong no ha aconseguit escurçar doncs, de cara al partit d'aquest cap de setmana, dissabte, contra l'Espanyol.
Doncs tot això al voltant del Barça i del partit que va jugar ahir, però ahir també es va jugar un altre partit de Champions. El PSG de Luis Enrique, que va guanyar 2-0 al Liverpool en un partit en què els actuals campions, els francesos, van ser molt superiors als anglesos a Ou del Serra.
Sobretot a la segona part, quan van gaudir de nombroses ocasions de gol que podrien haver deixat ja sentenciada del tot l'eliminatòria. Al final, un gol de Doué a la primera part i un altre de Barachkelia a la segona. Van donar la victòria els de Luis Enrique per 2-0, tot i que ha vist com va anar el partit. Aquesta podria haver estat molt més àmplia.
No, pas de frustració. Tu pots que se le futbol, se com sa.
No, no n'hi ha pas de frustració. Has de pensar que és futbol i que va com va. Hi ha dies que tu fas mèrits per guanyar de més gols de diferència i no és així. Ens hem de quedar en que hem fet un molt bon partit davant d'un dels millors equips d'Europa, com és el Liverpool.
Contra l'un dels millors equips de l'Europa, Liverpool.
Si els parisencs superen l'eliminatòria la setmana que ve a Anfield, serà la tercera classificació consecutiva per semifinals que aconsegueixen des de l'arribada del tècnic asturià, ara fa 3 anys, al Paris Saint-Germain.
I ara, Lliga Europa, empat a un del Braga i el Betis ahir a l'anada dels quarts de final. Avui ja juguen la resta d'eliminatòries, Friburg-Celta, Bologna-Aston Villa i Porto-Nottingham. Tots els partits a les 9. A la Lliga, demà s'obre la nova jornada, la jornada 31, amb un partit destacat, el que afrontarà el Girona, el Bernabéu a les 9, els de Mitchell que arriben amb algunes baixes i amb Eduard Solà certa tranquil·litat pel que fa a la classificació.
Mitchell reconeix que la victòria de dilluns contra el Villarreal els ha donat tranquil·litat. Ara tenen 37 punts, a 5 dels 42 que marca com a permanència segura i que estan bé per jugar al Camp del Madrid. Lamenta la baixa de llarga durada de Benat, que és important, però que Estuani i Abel estan arribant a la seva millor versió i que ho hauran de fer així fins a final de temporada. Mai és un bon moment per jugar al Bernabéu, que el Madrid encara té opcions de guanyar la Lliga i que han de saber que patiran.
No hi ha un bon moment per anar al Bernabéu. Si no és fàcil per el Bayern, ni per el Manchester, ni per el Barça, ni per l'Atleti, no ho serà per nosaltres, al contrari. Lo normal és que nosaltres hem de fer un partidàs, que ells estén per baix del seu rendiment, perquè nosaltres podem aconseguir un resultat positiu. però sí podem fer la nostra millor versió, no sabent què significarà això, però per nosaltres serà una bona pedra de toc.
El Girona farà demà mateix el viatge d'anada i tornada a Madrid i per això no tornarà la convocatòria fins demà matí. Benet no hi serà i és difícil que hi pugui ser Blin, que no va acabar el partit de dilluns per molèsties. Avui tampoc s'ha entrenat Fran Beltran, segons Mitchell, perquè està cansat, però espera que pugui ser demà a la llista.
I a Madrid, amb la majoria de preguntes sobre la Champions o sobre el Barça, Arbeló ha insistit en la seva roda de premsa que tenen el cap totalment posat en aquest partit de demà amb el Girona, Marcos.
Diu l'entrenador del Madrid que el partit de dimecres a Múnich comença demà contra el Girona, que necessiten fer-ho bé demà per tenir opcions dimecres, vaja. Arbeló avança que no gestionarà esforços demà pensant en la Champions i sí, com vam intuir dimarts a la nit, ha tornat a enviar un missatge per Mbappé i l'amplia la resta de la plantilla. No poden donar la seva millor versió només quan estan motivats.
Va más allá del talento que tienen, ¿no? Va de la actitud, del compromiso, del esfuerzo, de las ganas. Creo que eso es lo que necesitamos de los jugadores del Real Madrid, que mañana cuando jueguen contra el Girona sientan que tienen que brillar, que tienen que hacer un gran partido, independientemente de si son uno de los 38 partidos de liga que juegan, como si son unos cuartos de final.
Arbeloa diu que no vol entrar a valorar les mans d'ahir de Pubilla al partit del Barça. Ha insistit que tothom ja sap el que pensa dels arbitratges dels darrers partits, així que no ho diries mai, però ha tornat a treure el comodí Negreira.
Vaja.
Però aquesta vegada, com a mínim, no ha fet servir la paraula Negreira.
Ho fa sovint a les prèvies, sí, dels partits, a parlar de Negreira. Per cert, encara amb tu, Marcos, el govern ha firmat un conveni amb la Lliga per erradicar els discursos d'odi als camps de futbol.
L'acord es fa per difondre i promoure campanyes de sensibilització social contra aquests discursos d'odi, educació, sensibilització des de la base, però també veure quin ús es pot treure, per exemple, de la monitorització que fa la Lliga mitjançant les càmeres a dintre dels estadis. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio i explica que s'ha de ser contundent amb aquests discursos d'odi.
Jo crec que haurà de ser el més contundent possible, evidentment. Si es obrir un expedient i muntar, crec que és un inici, però s'ha de ser intentar ser encara més contundent, no? Tancament d'estadis o el que dèiem abans, no? Si és identificació de gent i de grups que poden ser instigadors d'aquest tipus de missatges per tenir-los lluny dels estadis, no?
Aquest acord arriba una setmana després dels càntics islamòfobs a l'estadi de l'Espanyol en un partit de la selecció espanyola contra Egipte.
Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i quan tornem, atenció, us parlem i posem data al retorn d'Aitana.
Catalunya migdia.
Del 16 al 19 d'abril arriba la 37a Mostra Igualada, la fira d'espectacles infantils i juvenils. 41 espectacles i 114 funcions de teatre, música, circ, dansa, titelles i clown per a totes les edats. Tota la informació i entrades a mostraigualada.cat. Ajuntament d'Igualada i Generalitat de Catalunya.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Aquest Sant Jordi, un llibre, una rosa i Rosalia. Emporta't el llibre Rosalia, por ahí por Barcelona. Descobreix com la intuïció de l'artista i el mestissatge sonor de Barcelona han construït el personatge que ha assolit fama planetària. A partir del dissabte 11 al quiosc, per només 14,95 €. Amb La Vanguardia.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I el que dèiem abans de la pausa, bones notícies al Barça femení, perquè, segons ha avançat el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, Aitana Bonmatí té l'objectiu d'entrar a la convocatòria del pròxim partit de les blaugranes. Això és el derbi contra l'Espanyol. Ruth Vilà, posem data dimecres 22 d'abril.
La recuperació d'Aitana va molt bé i, si no hi ha cap contratemps aquests dies, retallarà una mica el termini marcat després de l'operació, que era d'uns 5 mesos de baixa. La migcampista es va trencar el peroné en un entrenament amb la selecció espanyola finals del novembre i treballa aquests dies amb la idea d'entrar en aquesta llista, la llista pel partit contra l'Espanyol, un partit, a més, on el Barça, si guanya, es proclamarà campió de Lliga. Tot i que és la primera lesió important d'Aitana, amb una baixa tan llarga, la futbolista, quan ha estat un temps fora, ha recuperat ràpidament el nivell competitiu. Per tant, la mateixa jugadora es veu jugant minuts, si cal, també a la semifinal de la Champions contra el Bayern, que és just després d'aquest derbi. La de Ribas ha començat a entrenar avui amb el grup, tot i que ara mateix és un grup molt reduït, perquè 15 futbolistes del Barça són amb les seves seleccions. De fet, si escolteu el Fem Futbol, també parlem de la preocupació que hi ha al club amb aquesta convocatòria.
I ja tenim horari per la final de Copa.
Si teníem ja data i lloc, el 16 de maig a Gran Canària, doncs avui hem sabut l'hora d'aquesta final, que serà a les 7, hora nostra. I tornem al futbol masculí i a la Lliga, perquè l'Espanyol prepara el derbi de dissabte amb un contrast evident entre els números i les sensacions. L'equip de Manolo arribarà al Camp Nou sense haver guanyat encara aquest 2026, però el vestidor, Sergi Andreu, l'estat d'ànim, diríem que va per un altre cantó.
Sí, ho dius bé, Laia, perquè, tot i que pot semblar estrany d'explicar-ho, després de 13 partits sense guanyar de l'Espanyol, 5 empats i 8 derrotes, el vestidor, la confiança és alta. Diríem que l'equip, els jugadors saben i pensen que poden sumar com a mínim un punt dissabte al Camp Nou, en primer lloc perquè l'Espanyol no ha deixat de competir en la gran majoria de partits i, a més, ve d'haver tornat a deixar la porteria a zero en un camp també complicat com el del Betis, i en segon lloc perquè el Barça té la Lliga molt encarrilada i probablement prioritzarà la tornada de Champions contra l'Atlètic de Madrid. Una ratxa, la de l'Espanyol, que justament va començar de fa poc més de 3 mesos, el 3 de gener, a casa, justament contra el Barça, on l'equip aquell dia va perdre per 0-2, però, com ha passat en la majoria dels casos, va mereixer més del que es van portar. Per cert, l'últim cop que l'Espanyol va patir una ratxa semblant pràcticament clavada aquesta és de la temporada 2008-2009, i la va trencar l'Espanyol amb una gran victòria al Camp Nou, amb aquells dos gols d'Ivan de la Peña.
I en bàsquet, el Barça demà té nou partit d'Eurolliga, això en un context, en una setmana on dimarts va tenir la derrota davant del Panathinaikos, i després d'aquesta derrota vam sentir el tècnic Xavi Pascual qüestionant-se ell mateix el seu futur i la seva continuïtat al club. Ernest Macià.
Doncs avui el tornaràs a sentir qüestionant-se si segueix o no la temporada que ve, perquè s'ha ratificat amb les declaracions que va fer al postpartit. Abans, a peu de pàgina, deixa'm dir-te que demà el Barça juga a Mònaco, i atenció, perquè recupera a un jugador que fa 8 mesos que no hi era, Juan Núñez, que es va, doncs, fer el menisc extern, una lesió que l'ha deixat fora tota la temporada. Torna Núñez, Brizuela no té lesió, per tant això està bé. Però atenció a les paraules de Xavi Pascual, ara ja en fred, no en calent, en relació a la situació actual de la secció.
Estar aquí és per guanyar, no per mitjanies. Llavors, simplement és aquesta la reflexió que hem de fer tots. Tinc contracte 2 anys més, però hem de fer una reflexió tots plegats de cap on anem. Sempre m'ho plantejo cada dia. Si algun dia sento que no puc fer guanyar l'equip al final d'una temporada, sempre donaré un pas al costat. Estan al Barça, i quan és el Barça més. En el Barça no hi ha una altra vida. La vida és guanyar, no és anar per Europa amb mitjanies. O anem a estar propers a guanyar, o més val no ser-hi.
I dos apunts destacats, Maria Chacena, d'hoquei patins.
El primer, la retirada de final de temporada d'Anna Casarramona després de 17 temporades disputant l'hoquei Lliga. La jugadora de Manlleu penjarà les TIC.
Ha arribat el moment de despedir-me de tots vosaltres i de la meva etapa com a jugadora de hockey. Després de 29 anys sobre uns patins, 17 temporades a l'Hockey Lliga i 15 anys formant part de la selecció espanyola, ha arribat el moment de posar punt i final a aquesta història tan bonica.
Ha vestit la samarreta d'equips com el Voltregà, qui va debutar en l'Hockey Lliga, el Gijón i el Manlleu, per acabar aquestes 3 últimes temporades jugant amb el Palau. Ho deixa amb un palmarès envejable, on destaquem 4 Champions, 7 Hockey Lligues, 5 Copes, i amb la selecció espanyola 4 Mundials i 7 Europeus. I en la competició masculina, el Barça anuncia la renovació de Sergi Llorca fins al 2028, una temporada més del que tenia fins ara. Amb 28 anys format a la base blaugrana, Llorca disputa enguany la 6ª temporada amb el primer equip.
A més, en futbol sala, el Barça anuncia la renovació de l'ala esquerrà Eric Martel fins al 30 de juny de l'any 2027. National acull des d'avui fins diumenge el Masters de Golf, el primer major de la temporada, on el nord-irlandès Rory McIlroy defensa la jaqueta verda aconseguida la temporada passada. En l'edició d'enguany destaca també Scottie Scheffler, vigent número 1 mundial, Carles Vila.
Són els dos jugadors millor situats per lluitar per la victòria. Els dos, a més, ja han guanyat la jaqueta verda. El Masters sempre ha estat, però, un torneig molt obert, amb molts jugadors amb opcions de victòria. Un altre d'ells serà el basc John Ram, també guanyador a Augusta, però que reconeix que és complicat repetir victòria.
No és fàcil ganar-lo más de una vez. No, no és que sea algo que se haga cada año. No, no sé cuántos campeones habrá que han ganado dos veces, pero no muchos. No muchos. Estaría.
I un darrer apunt, Marta García.
El pilot català Aleix Espargaró, provador d'onda, s'ha fracturat 4 vèrtebres sense afectació, això sí, a la columna, en un test en el circuit de Sepang que va fer este dimarts. El pilot espera ara el permís dels metges per tornar a Barcelona i valorar si cal o no passar pel quiròfan.
Doncs fins aquí et repassa l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports, amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.